Tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places...
Coincident amb la dia de Sant Jordi, un dels nostres barris celebra les seves festes pocs dies després d'aquest dia festiu. El motiu és clar, porta el mateix nom. Administrativament, però, es presenta en conjunt amb el barri de Ribera Baixa. Soc en Pau Rodríguez Cabanac i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem dels barris de Sant Jordi i Ribera Baixa. El barri de Sant Jordi és el més antic dels dos. Limita al sud amb l'avinguda 11 de Setembre i Sant Cosme. A l'est, amb el predi de Can Rigol. Al nord, amb el barri de Ribera Baixa. I a l'oest, amb el polígon industrial Mas Mateu, on trobem empreses com Pronòvies o la Cervecera Adam. Els primers blocs de pisos, distintius tots per façanes de totxo, són dels anys 70 i van urbanitzar l'antic camí de la Cervecera, un camí que avui s'anomena Avinguda de Pompeu Fabra. Masies com Cal Pus o Cal Busquets van ser enderrocades durant aquest procés d'urbanització i els carrers que van néixer van prendre nom de muntanyes. L'origen del nom té diferents interpretacions. Per una banda, podria ser la proximitat a un altre barri amb nom de Sant, el barri de Sant Cosme. I per una altra banda, la popularitat de la dia de Sant Jordi, que és quan se celebra la festa del barri. Totes dues versions podrien haver ajudat a batejar el barri amb aquest nom. El barri de la Ribera Baixa, en canvi, és una zona molt més recent, marcada per edificis purament residencials. Sovint, costa identificar-lo com a barri. Té com a trets més identificadors les pistes d'atletisme Moisès Llopart, el complex esportiu Sagnier, l'Institut Ribera Baixa i el Parc de les Barques. El Parc de la Solidaritat es coneix com el de les Barques perquè durant la temporada hi va haver barques i ànecs en el seu llac artificial. Una nit, però, van desaparèixer tant els ànecs com les barques. El nom d'aquest barri és més fàcil d'interpretar. És la part baixa del districte agrícola de la Ribera. Els noms dels seus carrers tenen un denominador comú, figures de l'esquerra política, com ara Karl Marx, Frederica Montseny o Dolores Ibarra.
Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap, per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Yeah.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Tot seguit, l'espai de divulgació científica al POU de la xarxa.
Continguts en xarxa.
I avui al POU volem parlar d'una investigació interdisciplinària liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona que revela que les dones que van habitar la regió de Núbia, a l'actual Sudan, a l'edat de bronze, fa més de 3.500 anys, van desenvolupar modificacions a l'esquelet a conseqüència de carregar elements pesants al cap. Els resultats desvetllen una pràctica força invisibilitzada i ignorada per la història escrita, dut a terme principalment per dones durant mil·lennis. Per parlar d'aquesta investigació, comptem amb una de les persones que l'ha tirat endavant, l'arqueòleg Jared Carballo. Jared, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i aquí estic.
Jared, la primera pregunta és obligada. Com sorgeix la idea d'investigar si les dones de l'edat de bronze transportaven gran pesos sobre el cap?
Doncs mira, va ser una història interessant perquè la meva col·lega, Sara Schleider, i jo estàvem a Münster i vam presentar un treball preliminar d'aquesta especialització més centrada en general de les diferències entre homes i dones. I un dels coautors va fer una pregunta al final de la sessió de si havia alguna forma de veure com carregaven les dones, perquè ell havia vist en imatges de tombes, perquè ell és egiptòleg, havia vist en imatges de tombes que les dones núvies utilitzaven aquest tipus de corretges per carregar sobretot nens i altres coses, no?, pesades. I doncs, a partir d'aquesta pregunta, vam utilitzar una col·lecció núvia que la meva col·lega de Leiden tenia enllà, perquè ella té excavacions al Sudan, i doncs vam utilitzar aquesta metodologia amb altres afegits, no?, d'estudiar els cranis, que era una cosa que jo encara no feia per aquell moment, i doncs al final hem trobat que efectivament hi havia diferències i hi havia marques que estaven relacionades amb aquest tipus de càrrega.
Mm-hmm. Jared, per tant, entenc que aquestes marques no serien aquestes evidències, no?, que indicarien que les dones duien a terme aquesta pràctica.
Clar, exactament. I el que és interessant de la nostra investigació, perquè això ja s'havia fet abans, però en altres contextes, més de la Edat del Ferro, que és una mica més endavant, a Armènia, i que nosaltres ja tenim evidències molt més antigues i també d'una tradició que és molt africana, perquè encara avui hi ha moltes societats a l'Àfrica, com els Kikuyu, per exemple, que encara utilitzen aquest tipus de càrrega, però també ho hem localitzat en altres societats a l'actualitat, també a l'Amèrica Llatina, a Àsia, i això vol dir que hi ha encara una larga tradició d'aquest tipus de tècniques corporals, que és com el truquem. Llavors el que hem fet és una mica de mesclar l'arqueologia amb la història i l'etnografia també.
Mm-hmm. Jared, ara que ho comentaves, com heu comparat aquestes troballes amb altres societats prehistòriques o no tan prehistòriques on les dones també carregaven pesos sobre el cap?
Sí, et refereixes a les evidències actuals, no?
Sí, exacte.
Sí, doncs mira, afortunadament els antropòlegs culturals també s'especialitzen molt en estudiar també com la gent treballa i com utilitza el seu cos, perquè hi ha tota una tradició d'antropologia del cos i hem documentat molt d'aquests casos directa o indirectament, perquè a vegades també tenim fotos incloses de com carreguen els nens, no? Que és una cosa com molt interessant també pel tema de la infància i la mobilitat i com funciona la maternitat durant aquesta època dels primers, no pas, però els primers mesos del nen. I llavors hi ha tota una línia com que ja des de la etnografia està centrada en aquest tipus d'estudi, no?
Mm-hmm. Jared, més enllà de carregar aquests nens, no, els fills, hi havia altres raons per les quals transportaven pesos amb el cap?
Per transportar també coses pesades, perquè amb aquestes corretges et permeten carregar des del cap fins, crec que, 24 quilos, d'una manera que, per exemple, si carregues amb l'esquena, pot ser molt més dolorós. I llavors és com una forma que han fet les societats del passat i sobretot les dones, perquè al final ens trobem que la majoria dels casos són dones, també hi ha homes, perquè això ho trobem també a l'Himàlaia, però en la majoria de casos també són de dones i ho trobem també en representacions pictòriques de tombes, però en el cas de la Vall del Nil només ens trobem que està vinculat amb la societat núbia, no? Perquè les dones egípcies i les dones, per exemple, de la zona levantina ho feien d'altra manera.
Mm-hmm. Jared, clar, algú que pensi, no, això de que sí que pot ser una imatge que s'ha vist, no, la de carregar pesos amb el cap, però et volia preguntar per quines implicacions podia tenir això en la salut o en la morfologia de les dones i si havíeu detectat canvis físics associats a carregar aquests pesos amb el cap.
Clar, no he explicat això, però nosaltres estem especialitzats, sobretot la Sara Schroeder i jo, estem especialitzats en una línia que es diu marcadors d'activitat física, als ossos, i tenim diferents marques que podem estudiar. En primer lloc està els que diem els canvis a les insercions musculoesquelètics, que clar, a mesura que nosaltres utilitzem un múscul durant tota la vida, la superfície on es inserta aquest múscul comença a canviar la seva morfologia. I podem mesurar això per diferents mètodes, i també tenim altres marcadors com l'osteoartrosi, que a vegades nosaltres tots coneixem els nostres avis, no?, que pateixin d'aquests problemes, però també poden aparèixer des d'una edat més temprana si fem servir, per exemple, una articulació moltíssim. O, per exemple, si tenim una patologia a la columna vertebral que esté vinculada. I, per exemple, en aquest cas ens trobem que les dones tenen la part cervical molt més afectada que els homes. O, per exemple, també he afegit en aquests casos modificacions craneals que estan vinculades a l'ús del cap com per carregar pes i es produeixen com una deformació en aquesta zona.
Mm-hmm. Jared, a l'inici explicava que aquesta investigació, no, desvetllava una pràctica força invisibilitzada. En aquest sentit, no sé si consideres que aquest estudi pot ajudar, no?, a contribuir a desmuntar aquests estereotips de gènere en la prehistòria, on sembla, no?, que totes les feines pesants o que requerien de força física les feien els homes.
Clar, al final el que volem fer també és una mica de reivindicació pel treball de les dones, perquè només en el passat, però també en el present, al final els que han de carregar més amb el pes de la societat són les dones, perquè només han de curar tota la societat, els nens, no?, els avis i tot això, sinó que també s'encarreguen de molts treballs, com de transportar càrregues pesades, també de treballar amb l'agricultura, la ramaderia, i fan tot això encarregant els nens i altres pesos. I llavors és això el que ens hem trobat des de fa més de 4.000 anys.
Uh-huh. Jared, en aquest sentit, no sé si en aquesta investigació o en altres investigacions paral·leles que feu existeix aquesta perspectiva de gènere a l'hora de tirar endavant recerca arqueològica actual.
Doncs hi ha tota una línia, no és tan freqüent com hauria de ser, però és molt interessant perquè és una forma també de tenir evidència directa, que a vegades, malauradament, amb l'arqueologia no podem saber si les activitats la feien els homes o les dones, excepte si tenim altres evidències com representacions o estudis etnogràfics o fonts escrites, si els tenim. Però d'aquesta manera tenim una evidència directa del que fèiem les dones. I clar, si afegim per això una perspectiva de gènere i feminista, també podem reivindicar una mica tot el paper, no?, i la importància d'aquesta part de la societat per al nostre desenvolupament.
Jared, hi ha altres exemples d'investigacions recents o d'investigacions que vosaltres mateixos haveu pogut dur a terme on s'hagi reinterpretat d'alguna manera el paper de les dones en les societats antigues?
Sí, hi ha molts, perquè, clar, sobretot a la prehistòria, el que ens trobem per com s'ha desenvolupat l'acadèmia, sobretot són representacions o estan més centrades en les activitats de les homes, que és sobretot la guerra, no?, la ramaderia, moltes coses relacionades amb la seva mobilitat, i s'han fet molts estudis de gènere on s'ha fet més reivindicació o més centrades, per exemple, a l'àmbit domèstic, no?, com l'arqueologia més centrada a l'estudi de les cases, o d'aquesta manera, per exemple, també a la societat medieval, com s'està fent ara per l'estudi de les dones, per exemple, d'estudiar com eren les dones islàmiques a l'Àndalus, o que no hi havia tampoc tanta desigualtat, o sí, o com s'ha creat, per exemple, també l'inici de les desigualtats entre homes i dones a partir de l'edat del bronze en moltes societats, sí.
Mm-hmm. I Jared, tota aquesta recerca que s'està fent, clar, com es pot traduir, no?, a l'hora d'ensenyar la història i la prehistòria, al final, a les aules, no?, que sí, sempre és el primer contacte que tenen els nens, no?, i els adolescents amb tot això.
Doncs mira, això és un tema molt important i t'agraeixo que me ho preguntis, perquè, clar, nosaltres això també és un problema que ens hem dut, perquè l'acadèmia està molt focalitzada ara, perquè és el que ens demanen des dels contractes i la pròpia universitat, que és de publicar la nostra recerca en aquest tipus d'articles que no arriben tampoc gairebé a la societat ni a les aules. I el que hem de fer, sobretot, és de potser publicar més en format general o divulgatiu, que per això també tenim especialistes en divulgació i pedagogia, i treballar més en contacte, que és el que moltes vegades fem, que són projectes de transferència social per fer continguts que arribin a les aules, fer difusió també a través de xerrades, que és el que intentem a fer també quan tenim temps, i després a través d'exposicions, utilitzar i il·lustradors perquè també això arribi als museus, que és una cosa molt important, perquè també tenim moltes visites als museus, siguin d'arqueologia o de qualsevol altra cosa, i que allí llavors doncs tallers i altres activitats que ja hagin actualitzat aquest tipus de contingut.
I Jared, ja per acabar, no sé si teniu pròxims passos en aquesta línia de la investigació de la que hem parlat avui.
Sí, d'un costat, el que volem fer en el futur també és fer un estudi d'altres cronologies del Sudan, perquè hi va haver un moment en el que l'Egipte va fer la conquesta de tota Núbia, i volem veure si això també ha canviat la forma en què la gent treballava, no? que és una cosa que ja s'ha començat a treballar, i després també ens estem focalitzant en altres línies de recerca. Ara a la península Ibèrica estem treballant en un projecte LRCM Green Rev amb l'Helena Kirchner a l'Autònoma de Barcelona, i estem també fent un estudi de com la gent, a partir de l'activitat física i d'altres evidències, doncs com treballava durant el període andalusí, i també amb altres qüestions que són molt interessants, sí.
Doncs Jared Carballo, arqueòleg i un dels responsables d'aquesta investigació, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al POU.
Moltíssimes gràcies a tu per la convidació, i res, que aquí estem per qualsevol cosa.
Continguts en xarxa.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
Són 11:45.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Víctor Asensio. Un any més, l'Skatepark